Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb el Joan Lluís García. Que vagi bé, bona nit. Tantes coses a dir.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dilluns 15 de gener del 2024, l'endemà de la desfeta del naufragi del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid. Han passat ja una mica més de 24 hores, però encara cou aquesta derrota estrepitosa d'ahir a l'Aràbia Saudita. El Barça ha tornat de matinada i ha aterrat aquest matí a Barcelona. Demà tornaran ja a la feina els jugadors de Xavi Hernández per preparar el pròxim partit, perquè això no s'atura. Partit de Copa aquest dijous al camp de l'Unionistes de Salamanca de Primera Federació. Una eliminatòria trampa, després del que va passar ahir. Però ja tindrem temps de parlar-ne a partir de demà i sobretot dimecres, quan Xavi Hernández parlarà en la prèvia d'aquest enfrontament. Avui, la sensació de decepció, de tristor, de buidor d'equip i de projecte a la deriva encara és bastant grossa, i per això intentarem explicar-vos com s'està vivint des de dins del club i com ha anat aquest viatge de tornada. Han estat moltes hores dins d'un avió tots junts, la part institucional i la part esportiva. I també li posarem una mirada futbolística per entendre tot el que el Barça va fer malament ahir, amb pilota i sense pilota. Els pecats imperdonables i inacceptables d'un equip de primer nivell i d'uns jugadors d'elit que ahir no van estar a l'alçada de les circumstàncies del que hauria de ser afrontar una final contra el teu etern rival com és el Real Madrid. Mentrestant, com ja us explicàvem ahir a la nit al Tu Diràs, la figura de Xavi no perilla. Es manté la confiança en el tècnic fins a final de temporada, com a mínim, tot i les males sensacions que està mostrant l'equip durant pràcticament tot aquest any. El club ara mateix no hi ha debat sobre la seva continuïtat fins al juny. Quan acabi la temporada ja veurem què passa. Ara en parlarem de seguida, a partir de les 11, a la tertúlia, amb el Fernando Polo, el David Bernabéu i el Lluís Carrasco, i també, en els pròxims minuts, el Consell del Tu Diràs, que obrirem de seguida amb el Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, i l'Antoni Bassas. Primer, però, ha estat un dilluns de gala, també. Fa només una estona s'ha acabat la gala dels Premis de Bes, que dona la FIFA. L'acte s'ha fet a Londres, concretament a l'Eventim Apollo de Hammersmith, i allà hi tenim l'enviada especial de RAC1, Laia Coll. Hola, Laia, good evening. Ara la connectem, està a punt de connectar-se. Val, doncs mira, anem a escoltar com ha anat aquest premi, que és la gran notícia de la nit, perquè Jonathan Giraldez no ha guanyat com a millor entrenador de l'any en el futbol femení, però sí que ha guanyat una de les grans favorites. La millor futbolista de Best 2023 és Aitana Bonmatí i s'ha anunciat així.
And the winner is Aitana Bonmatí.
Ha guanyat Aitana Bonmatí, que després ha fet un discurs en català, en castellà i també en anglès, com és habitual, un discurs impecable d'aquesta jugadora que el 2023 ha estat el seu any. Pilota d'or, avui The Best i tots els reconeixements del futbol mundial. Ara connectarem doncs amb la Laia Coll a l'inici del programa, perquè a més ha parlat Pep Guardiola en l'entrada d'aquesta cerimònia, s'ha referit a la situació del Barça i també a la figura de Xavi Hernández. Ara tornarem a Londres, escoltarem Aitana, Messi també ha estat guardonat amb el Premi The Best, sorprenent que Messi hagi guanyat com a millor jugador del 2023, perquè recordo que el Mundial de Qatar va ser el desembre del 22, i a Messi li han donat el premi com a millor jugador del 2023, quan ha estat a la MLS, pràcticament mitja temporada amb el PSG guanyant una Lliga, però la resta ha estat a la MLS. Ara escoltarem tots aquests protagonistes. A més, avui s'ha fet el sorteig de la Copa del Rei de bàsquet, que es jugarà a Màlaga mitjans de febrer, i tindrem duel català als quarts de final. Barça i Baxi Manresa es veuran les cares en aquesta primera eliminatòria. Qui guanyi, doncs, accedirà a les semifinals i jugarà contra Unicaja de Màlaga, que és l'anfitrió, o Tenerife. A l'altra banda del quadre hi haurà el Real Madrid, a quarts li ha tocat l'UCAM Múrcia, i a les semifinals el Madrid es podria enfrontar si guanya el Gran Canària o el València. Al tram final del programa escoltarem reaccions, tant del Barça com del Manresa. Un dilluns que també és trist pel món del motor, perquè malauradament s'ha confirmat avui la mort del pilot tarragoní Carles Falcón als 45 anys. No ha pogut superar les lesions que es va fer després d'una caiguda al Dakar. Recordem que portava 8 dies en coma induït i que aquest divendres havia estat traslladat des de l'Hospital de Riad fins a Barcelona en un avió medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida aquí a Barcelona tampoc, després dels danys neurològics que havia tingut com a conseqüència d'aquesta caiguda i de l'aturada cardiorrespiratòria que va tenir en el moment de caure de la seva moto durant una etapa del Dakar. Evidentment, descansi en pau, Carles Falcón, i molts ànims a la família i als amics. Durant el programa d'avui també recordarem i homenatjarem humilment la figura de Carles Falcón. I serem, com sempre, fins a la una de la matinada. De seguida obrim el Consell del Tudiràs amb el Santi Nolla i l'Antoni Bassas, però, com us dèiem, una primera connexió. Ja obrim línies amb l'Event Team Apollo de Londres, amb la Laia Coll. Hola, Laia, ara sí, good evening.
Hola, bona nit, good evening, Aleix.
Què tal, bona nit. Ara sentíem com han anunciat Aitana guanyadora i comentàvem també que Messi sorprenentment s'ha endut el Premi de Bessi, que Jonathan Giraldis no ha estat de sort, no?
Sí, una de freda i una de calenta en clau Barça. Aitana, com era de preveure, s'ha acabat enduent aquest Premi Debes. De fet, ha estat incontestable, ha guanyat en els quatre apartats de les votacions i s'ha imposat clarament a Linda Caicedo i a Jenny Hermoso. De fet, no podia ser de cap altra manera. Aitana Bonmatí, que el 2023 ho va guanyar absolutament tot. Només va faltar la Copa de la Reina, però quan dic tot és que ho va guanyar tot, a nivell de clubs, a nivell de seleccions i també a nivell individual, perquè a més de guanyar la Champions, el Mundial, la Supercopa, la Lliga, també va ser la millor jugadora de Champions, la millor jugadora del Mundial, va guanyar la Pilota d'Or, el Premi a millor jugadora de la UEFA. És a dir, que s'acaba un any gloriós per a Aitana Bonmatí, i en canvi Jonathan Giraldez, que ha vist com un cop més se li ha imposat Serena Wiegman en la votació de millor entrenador. Serena Wiegman, la seleccionadora anglesa, subcampiona del món, va guanyar la finalíssima amb Anglaterra contra el Brasil, és la quarta vegada que guanya aquest premi i s'ha imposat a Jonathan Giraldez. Però és que la sorpresa no és només que Jonathan Giraldez un cop més no hagi guanyat, sinó que Jonathan Giraldez ha quedat tercer en aquestes votacions per darrere de Serena Wiegman i Emma Hayes. El Debes masculí, com tu deies, sorpresa, perquè se l'ha endut Leo Messi pel seu últim mig any, perquè les votacions del masculí comprenien des que va acabar el Mundial de Qatar fins al final de temporada, és a dir, que només comptava l'últim mig any de Leo Messi amb el Paris Saint-Germain, en què només va guanyar la Lliga. Hi ha hagut sorpresa perquè se l'ha endut Leo Messi, amb aquest Leo Messi suma ja 3 Debes, per tant desempata amb Lewandowski i Cristiano Ronaldo, que en tenien 2 cada un. Això sí, hem de parlar que hi ha hagut un empat en aquestes votacions al Premi a millor jugador, i Messi ha empatat amb Erling Haaland en punts, el que passa que Leo Messi s'ha acabat imposant perquè hi havia més vots en primera posició per l'argentí que no pas pel noruec. Els premis que també s'han repartit avui: per Pep Guardiola, premi de best millor entrenador pel seu triplet amb el Manchester City. També Ederson del City s'ha endut el premi a millor porter, i el premi a millor portera ha estat per Mary Earps, que repeteix, la portera del United, de la selecció anglesa, que s'ha imposat a Catacoll del Barça, i també Arnold, la portera de la selecció australiana de futbol.
Perfecte, doncs ara tornem aquí a veure si hi ha protagonistes i escoltem també què t'ha dit al teu micròfon i a d'altres micròfons que hi havia de periodistes Pep Guardiola, i també a veure si Aitana Bonmatí, després de recollir aquest nou premi, fa declaracions en la sortida d'aquest auditori de Londres. Fins ara mateix, Laia.
Fins ara.
10:38, vinga, va, obrim el Consell.
El Consell del Tu Diràs.
Hola, Santi Nolla, què tal, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut. Hola, Antoni Bassas, què tal, bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Abans d'arrencar amb tot el que va passar ahir, dilluns vinent teniu la gala de Mundo Deportivo.
Sí.
És així, ho dic bé, eh?
Sí, sí.
Sí, senyor. On es fa aquest any?
La fem al Palau de Congressos.
Ah, aquí dalt, la diagonal de... Molt bé. Pots avançar alguna cosa, no, eh? Serà una gran gala com aquesta del The Best?
Serà una gala de cinema.
De cinema, eh? De cinema. Uah, que bé, que bé. No ens la perdrem, eh? Allà hi serem dilluns que ve i ho comentarem.
Guanya Messi.
Guanya
Messi. Sí. Emèrit.
Li donen tots els premis a Messi. Sí, sí, dilluns que ve. Estarem pendents d'aquesta... Diria que és 76ena gala Mundo Deportivo. 76. No? Sí, sí, l'any passat va ser aquella 75ena, no?, que va fer una gala magnífica també. I aquest any farem la 76ena, a veure què acaba passant.
Bromes a part, el Consell vol fer constar la seva felicitació més encomiàstica a Aitana Bonmatí, no només pels seus assoliments merescudíssims aquest 2023, sinó perquè quan surt a defensar-los davant del pòdium i de la, en fi, de l'opinió pública mundial, no?, en aquestes gales, fa uns discursos molt ben travats i, a més, se'n recorda de tothom, començant per la seva pròpia llengua, la llengua catalana, i això em sembla una magnífica notícia.
Sí.
Això ho signa tot el Consell, i una part del Consell també a Leo Messi també vol donar la seva felicitació.
Sorprenent, per això.
Jo crec que
tot el Consell li dona
la... Jo crec que la FIFA ha fet un homenatge. O sigui, la FIFA ha dit desempatarem, i després hi haurà tres per Messi, dos...
Lewandowski i Cristiano. Sí.
Per dir, escolta, si no, això no es desempata, i ho desempatarem aquest cop i ja està, i punt. Jo crec que han fet això, han fet un homenatge.
Home, sí, la veritat és que, aviam, crec que el Mundial es va guanyar el desembre i potser es va celebrar el gener de l'any passat, ja no tocava, no? Però, escolta'm, qui pot discutir que Messi és el the best forever and ever? Doncs escolta tu, endavant
amb
les atxes.
Amb una votació en la que està Messi, que no guanyi,
que sí.
És molt difícil.
És estrany, és estrany.
És molt raro.
Però jo, sent el millor jugador de la història, crec que he vist i veuré mai, li hauria donat a Haaland aquest any. Però bé, això...
Però a part d'Aitana, de Messi i de Pep i de Guardiola, ha estat, jo crec que, tres premis justos. Més discutible de Messi, però tres premis justos. El resta ha sigut la gala mini-best. Ha estat tremendo. O sigui, cap dels tres finalistes ha anat. Cap dels tres.
No, Messi no hi ha anat, per exemple, ni no, ha aparegut
ni
per Haaland, vídeo.
Ni Haaland ni Mbappé.
Haaland, ni Mbappé no,
cap dels tres. El que guanya el millor porter, l'Ederson, no està a l'11 ideal. En l'11 ideal femení, només hi ha dues jugadores de la selecció espanyola que guanyen el Mundial. Giraldez,
és el tercer
i guanya la subcampiona del món. Bueno, a veure, d'acord, però Bildan ni hi és.
No, home, clar, això ja. Esportivament potser s'ho hauria merescut, però evidentment no, mediàticament potser no interessava que hi fos. Sí. Déu-n'hi-do aquesta gala de bes amb la que ha arrencat també aquest dilluns 15 de gener, que és l'endemà de la gran desfeta del Barça a Aràbia. Avui serà monogràfic el Consell. El que va passar ahir crec que mereix uns minuts de reflexió dels nostres consellers Antoni Bassas i Santi Nolla.
Ja podem parlar amb tota contundència d'una crisi profunda al vestidor del Barça, a l'equip, a la plantilla, a la direcció esportiva i, evidentment, a la institució, que necessita una bona temporada del primer equip per intentar sortir de la unitat de cures intensives des del punt de vista econòmic, institucional i de prestigi. La crisi ja és insuportable.
És una derrota dura. Sent honestos, estem emprenyats. Com a culer, decepcionat, crec que hem mostrat una de les pitjors cares de la temporada. Està clar, tenim la il·lusió, l'esperança, però és insuficient, ja et dic, demanar honestament i sincerament disculpes a l'afició, perquè aquesta no és la imatge que ha de mostrar el Barça en una, sobretot en una final, no?, contra el Madrid. Queda molta temporada, sent positiu com sempre, queda molta temporada, hem de competir tres títols i bé, és un cop molt dur, sí, no per mi, pel club, pels jugadors, però bé, tornarem, estic convençut que tornarem.
Així acabava Xavi a la seva roda de premsa d'ahir. Com us vau quedar? Com ho esteu païnt després de 24 hores, Antoni, Santi?
Bueno, aviam, jo em vaig seure davant del televisor amb el més gran dels ànims, perquè acabava de veure el triple, l'últim segon, de Jabari Parker a Tenerife. I vaig pensar, això comença molt bé.
Aquesta és la nit del Barça, no?
Va
ser el millor del dia i l'esmaixada que m'ha fet abans.
I a partir d'aquí ja tot va anar de baixada, com si diguéssim, no? I aquest matí m'he despertat amb Blugrana Monday. O sigui, avui...
Està ben trobat.
Avui ha sigut això. No, aviam... algú li estranya el que va passar ahir?
No, veient la trajectòria de l'equip jo diria que no.
Doncs ja està, o sigui, aquest és el problema.
Però tant desastre no.
Ara hi entrarem en el desastre. Va. Però un equip que li fan gols al primer minut de partit, o ocasions de gol en el primer minut de partit, ho hem vist en aquest campionat de Lliga, doncs arriba el Madrid i te'n fa dos als 10 primers minuts. A més, amb jugades en atac en profunditat que la teva defensa no sap defensar. O sigui, abans del partit em preguntaven ahir, què, una porra, i jo pensava, esclar, el Madrid líder, que fa gols contra un Barça que no fa gols i a més li fan gols, això ho deia el Cruyff, no? Esto es pura lógica. Això ho poses en un ordinador i què surt? Doncs 3-1 o 4-1. Aquí tenim un problema, en alguns casos bastant sorprenent, perquè tu tens Koundé, Araujo, Valde, Christensen, que l'any passat són elements troncals per guanyar la Lliga i que aquest any semblen tots desconeguts. I aquí és on penso que potser es nota moltíssim la baixa de Busquets. Perquè tu pots dir, no hi ha Ter Stegen, no hi ha Gavi, no hi ha Rafinha, se'n va anar Dembélé, però, bueno, semblava que havies pogut suplir, però això no funciona i no és d'ara, no? No funciona i no és d'ara. És a dir, aquí tens un entrenador que, pel que sigui, no aconsegueix que aquests jugadors juguin millor del que podrien jugar, perquè és evident que són molt bons, com ha dit avui en Pep Guardiola. I, en canvi, ahir els veus lents, marcant a 2 metres, sense intensitat, sense esma. O sigui, era molt dur, era molt dur de veure, no? Aquí... I aquí és on ja comences a pensar, o on t'has de fixar, bueno, amb quins elements té, pot jugar Xavi i quins elements té el Barça, no? És clar, com que vam guanyar la Lliga l'any passat, vam pensar, bueno, ja estem tornant, eh? Jo crec que, i a més és legítim i just que penséssim, vinga, ara aquest any farem un altre pas endavant. Doncs no, tot són passes enrere, però tantes, que ja no és hem tornat, sinó és el Madrid que se'n va. I aquí és on dius, bueno, com ens hem reforçat aquesta temporada? Doncs mira, cedint Eric per poder fitxar Cancelo perquè no tens un lateral. Aprofitant la baixa de Gavi, i et gastes 30 milions per un davanter centre de 18 anys que ahir no va jugar. Es veu que té una petita molèstia, però ahir no va jugar. El Barça ahir va quedar clarament evidenciat davant un rival clarament superior, que no té l'equip que vol, sinó l'equip que pot. I això no és la primera vegada que m'ho heu sentit dir aquí. L'equip que pot, el que es pot pagar, el que es pot permetre. I aquest és el resultat d'una herència, però clar, ara ja fa 3 anys de les eleccions, i per tant 3 anys d'una gestió que no ha aconseguit revertir una situació econòmica que faci que el Barça no estigui pendent de fair plays, de palanques, d'impagats, perquè ara a última hora no arriben uns diners... Per això, la derrota d'ahir, des del punt de vista esportiu, té unes explicacions, però que comencen pels jugadors, que continuen amb l'entrenador, però que s'han de mirar també en el global del conjunt del funcionament de l'entitat, no? I després de sentir el Santi, amb tot, crec que podré afegir alguna cosa amb una certa lògica, per mirar-nos almenys el pròxim mes amb un cert optimisme.
Mirant cap al present i al futur immediat. Sí. Molt bé. Santi, sí. D'ahir, què?
Sí.
Com et
quedes? Jo em limitaria ahir. Deixem per després o més endavant o més que bé les teories genèriques. A veure, jo crec que en el partit d'ahir el Barça és un desastre. Falla a les tres línies. O sigui, falla darrere, Koundé apareix a la... foto dels 3 gols, Araujo, jo crec que Ancelotti aquí li guanya la partida a Xavi amb la posició de Vinícius no és jugador de... no fa de jugador de banda, a la qual obvia a Araujo en bastants moments, i Araujo tampoc té el seu dia, ni Araujo ni Koundé, i Valde és inexistent, a la qual cosa la defensa, que va ser la millor defensa de l'any passat, menys golejada de totes, va ser un nyap. Al mig del camp jo tinc la sensació de que Xavi fa una alineació de jugadors del mateix perfil. O sigui, no tens un equilibri allà. Tens els jugadors que fan pràcticament el mateix. Jugadors extraordinaris, amb una qualitat tècnica molt potenta, però molt similars. No tenen funcions diferents. O sigui, el que feia Gavi no ho fa ningú. El que el seu dia feia Keita no ho fa ningú. El que podia fer Arturo Vidal no ho fa ningú. O sigui, d'alguna manera són jugadors del mateix perfil. Xavi ho avisa a la prèvia, no? I apel·la al cruifisme per jugar. El Barça juga amb una defensa molt avançada però sense una capacitat de pressió ni de muscle ni de física, que en canvi el Madrid és un derroche, com diuen allà, diguéssim, allà se'n surten per cames absolutament tothom. La sensació aquesta, la teoria d'aquesta, de nosaltres la tindrem i no la tocaran, no es produeix. No es produeix. El Barça surt a tocar-la i el Madrid surt a guanyar. Aquesta és una diferència també notable. I després, davant, clar, davant juga Sant Ferran i Lewandowski, cap dels dos pots dir que fan un mal partit, en el sentit que Ferran té el cop al pal, després un parell de xuts i lluita i defensa, i Lewandowski fa un golarro. Què passa? Que Lewandowski no té cap ocasió a la segona part. O sigui, no li donen, no és capaç d'estar a l'àrea i poder fer el remat que fa fora de l'àrea, que és un golarro impressant, no té aquesta capacitat. I després dius, home, amb aquest partit no és un partit per Joao Félix. D'acord, pots dir, Joao Félix no l'ha guanyat mai al Madrid i no li ha marcat ni un gol.
Cap gol, sí, sí. Ni amb l'Atlètic ni amb el Barça.
Això és cert. Però, home, la sensació de que un jugador amb capacitat de gol, amb un punt de màgia, no tens a Rafinha, no?
Desequilibri.
Sí, Santi. Desequilibri, perquè el Barça no té cap desequilibri. No té cap desequilibri. O sigui, el Madrid, fem internacional a Vinícius, perquè juga també, juguem amb una defensa molt avançada, que segurament dius, bueno, sí, això forma part dels ADN sistemes, tot això i tal, jugant 45 metres darrere, però escolta, jugues amb el Madrid, que juga amb Vinícius i juga amb Rodrigo. O sigui, tu has de tenir la cintura en cada partit, no? Aleshores, jo crec que el Barça finalment combina un desastre, amb un desastre en el que, a veure, en tots els detalls el perjudiquen. O sigui, té un problema de que els detalls no li favoreixen al Barça, no el favoreixen. O sigui, el penal per mi no és penal, eh?
Però jo crec que el de Montjuïc va ser molt més clar.
Jo crec que
però Araujo es pot estalviar el braç, no? Perquè és molt visible, però, aquell,
sí,
braç
però al Araujo,
després Vinícius ens ho pega ell sol,
li posa el braç, però el Vinícius no cau cap enrere,
No, ens ho pega ell sol amb les dues cames.
No, clar, el desequilibra. O sigui, l'acció d'Araujo no desequilibra. Diu, no, però si té guanyada la posició i tal. Sí, és una pugna, però no és un desequilibri. O sigui, no el fa caure, l'Araujo. Jo és la sensació que tinc.
Era evident.
Vist després, segur. I vist amb 200 repeticions...
Si tu arribaves a la mitja part 2-1, hi havia partit.
Però, sí, però després crec que també, per exemple, crec que la targeta groga, la segona targeta groga és absolutament...
La d'Araujo, vols dir.
Exagerada.
Ja. Però ja estava mort el partit.
No,
també.
Sí, ja estava mort i ja estava amb 4-1, ja havia marcat 4 gols, però també crec que és exagerada. Ara, el to del Barça, jo no recordo partits de Barça-Madrid amb aquesta superioritat a Madrid. O sigui, la inexistència de competició per part del Barça, la incapacitat de dir el Barça pot lluitar aquest partit.
Val, llavors,
feia temps que no ho veia.
Vaig a això. El problema, hi ha un problema, és evident. Sí. Ara ho heu diagnosticat. El problema és Xavi? O sigui, aquesta és la gran pregunta ara mateix. Què ha de fer el club? O sigui, com s'ha de revertir aquesta situació? Xavi és el problema? Tu deies, no, hem de mirar jugadors, Xavi, gestió, sí, del club... Sí. Però canviant l'entrenador es canvia alguna cosa, no? Canviant jugadors es canvia alguna cosa? Vull dir, què es pot fer a partir d'ara? Perquè, clar, és evident que el Barça ha de reaccionar. Dijous hi ha un partit que ha d'estar jugant un altre títol. Seguir viu en un altre títol. Això és evident.
Jo, que sento per Xavi devoció com a jugador i desitjo el seu èxit com a entrenador... quan el sento a vegades les rodes de premsa explicant el mateix partit que jo acabo de veure, que a mi m'ha deixat la sensació A i a ell li deixa la sensació B, penso, si amb això no estem d'acord i m'ho està explicant a mi, quan ho explica els jugadors, està trobant les paraules, els conceptes, està llegint clarament quins són els problemes i, en conseqüència, quines solucions pot aplicar. A la vista del que ha passat aquesta temporada o el que està passant aquesta temporada, és evident que no.
Jo crec que...
Ara, perdó, sí, acabo, sí, de seguida. Sí, sí. Ara, Xavi... No, home, aviam, aquí les responsabilitats estan molt repartides i, sobretot, som a 15 de gener, queda Lliga, és a dir, un Barça tan deficient encara pot aspirar a la Lliga i per descomptat pot aspirar a la Copa, pot fer algun camí a la Champions, o sigui, es pot eliminar el Nàpols, i per tant calma a l'hora de decidir, perquè entre altres coses el club ni tindria diners per portar un entrenador amb el que començar un nou projecte, i per favor, lluny de nosaltres la broma que ho agafi Márquez.
Sí, perquè verd per verd n'hi ha un que està més verd que l'altre, segurament, no?
Jo crec que amb aquí la clau és el vestidor. O sigui, la pregunta és, ara, Xavi creu, ho ha dit i ho ha comentat, i és clar, Xavi creu i diu que s'aixecarà i que ell es veu capaç d'aixecar-se. Els jugadors ho veuen igual? Bé, els jugadors moren per Xavi, aniran a... Els jugadors veuen que aquesta és una... i tenen aquestes mateixes sensacions. El vestidor, amb això, és una autèntica pinya de confiança, de... És això o no? Aquesta és l'única clau, l'única clau, crec jo, que per prendre una determinació o una decisió.
Dijous ho veurem, eh? Bueno, per mi és un partit molt trampa, aquest de dijous.
És trampa. Però diguéssim, la clau és aquesta. O sigui, el vestidor, o sigui, els jugadors estan realment amb el nivell de confiança, al mateix nivell de confiança que Xavi, o no? Això és el que... per prendre una decisió hauràs de saber amb rigor, si això és així.
Amb això, una pausa molt ràpida i ara rematem el consell d'avui. Vinga, un minut i mig, i ara seguim.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo, un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. Dissabte, 20 de gener, un programa per descobrir tota la diversitat d'olis de qualitat verge extra d'oliva que tenim al país. Des de la varietat arbequina preponderant a la zona de les Garrigues com la resta del territori català. Morrut, Ampeltre, Argudell...
Farem olioturisme a les Garrigues i viurem moltes experiències en aquesta terra d'oli. Coneixerem productors, expositors, mostres presentades a concurs i totes les varietats de la qualitat verge extra. No us ho podeu perdre.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
RAC 1. Tots som 1.
El Consell del Tu Diràs.
Pràcticament les 11 de la nit, abans de tancar el Consell d'aquest dilluns amb el Santi Nolla i l'Antoni Bassas. No, si voleu afegir alguna cosa més endavant, i si no, jo tinc una última qüestió, que és, no vau trobar a faltar ahir, com a club, el president Laporta, donant la cara? No? I a nivell comunicatiu, ahir, una persona que davant dels mitjans de comunicació té una oratòria espectacular en els bons moments i en els mals moments, vull dir, el Barça ha tocat després de la pandèmia, amb tota la crisi econòmica que tenia, després de la moció de censura Josep Maria Bartomeu, que dimitís Bartomeu en aquelles eleccions, vull dir, ell va guanyar les eleccions per l'oratòria. En un moment així com ahir, no vau trobar a faltar que el president Laporta digués, escolteu, culers, tranquils, ens en sortirem, no sé, algun missatge? Jo també he trobat a faltar un lideratge des del club. Fa falta un lideratge al camp, fa falta un lideratge fora de Xavi, però...
Sí, sí, la meva resposta és molt curta, sí. Sí, sí.
Ah. Sí, jo crec que estava molt fotut, eh? No m'expliqués.
Sí, eh? Trist, estava... no? Ja batut, eh? Si se'l va veure a l'entrega de premis.
Sí que és veritat que jo crec que apareixerà. O sigui, jo crec que la porta el sentirem. perquè a veure, és una persona a un nivell comunicatiu que no té problemes amb això, no?
Jo volia afegir la nota aquella optimista final, no? Ara, el pròxim mes és ideal perquè el Barça s'arregli una miqueta. O sigui, ara dieu que el partit de dijous és trampa. Jo em nego a pensar que sigui un partit trampa. O sigui, si el Barça no ha de tenir gaires problemes per eliminar l'unionistes.
A priori, eh?
I que sigui per la broma aquella d'unionistes contra separatistes.
El sorteig és un regal que et toca.
Per tant,
ara, com no sortis amb tensió, Antoni, aquesta gent sortirà a menjar-se la gespa.
Per favor, demano.
Basto va sortir bé, el Barça. El Basto
de concentració.
Ha resultat final, però l'eliminatòria no
va perillar. No.
Aquest dijous el Barça es classificarà per quarts de final de la Copa.
Entre els 8 millors de la Copa.
I llavors venen,
si tot va bé.
I llavors venen 6 partits de Lliga, el més difícil dels quals és el primer, que és el camp del Betis, però després tens el Villarreal a casa, l'Osasuno a casa, has d'anar al camp de l'Alavés i del Granada, i tens el Celta a casa. I el 21 de febrer, és a dir, d'aquí una mica més d'un mes, hi ha
el
Nàpols. Per tant, en aquest mes, el Barça no té un calendari terrorífic. Té un calendari com per refer-se.
Saps què passa en aquest mes, també? En aquest cicle de partits que has dit? Que hi ha un Real Madrid-Atlético i un Madrid-Girona. És a dir, que en aquest mes, en aquestes 6 jornades, es poden restar punts als equips que estan a dalt de la Lliga. Ara, es fa difícil pensar que el Barça pugui repallar-los.
Hi ha un Atlético-Madrid.
Ara, aquest dijous, també.
Sí.
No, però de Lliga, també. Hi ha un Madrid-Atlético en aquest cicle, hi ha un Madrid-Girona en aquest cicle de Lliga. Però, clar, ara, pensar que el Barça podrà retallar punts...
Si pensem que tot és molt difícil, encara ho farem més difícil. Sí, la situació del Barça és molt complicada, però, aviam, anem als fets. Els fets són el calendari que l'espera. Seria un calendari assequible per poder sortir del pou, però no sé, avui he sentit aquest club, aquest equip necessita una sacsejada, això del Pep dient els jugadors han de fer un pas endavant, és a dir, aquí s'han de moure coses, han de canviar coses que en els últims temps no s'han mogut ni han canviat.
Les declaracions del Pep estan bé perquè
sí. Ara les sentirem a profunditat.
Hi ha hagut solidaritat gremial amb l'entrenador,
sí.
No? Amb un entrenador, i en aquest cas amb Xavi, i ha estirat una
mica. Jo crec que les seves paraules parlen del Barça del Xavi i ell està parlant del City i d'ell. O sigui, al final el missatge que ell està donant és un missatge als jugadors del City.
Favor.
O sigui, perquè fa poc, quan el City anava molt malament, va sortir i va dir, escolta, aquí la qüestió és l'entrenador, és el que tal, el responsable sóc jo, el que ha d'agafar el d'això sóc jo, i no els jugadors i tal. I ara... El que ve a dir és, escolta, a veure, els jugadors són els que han de donar alta. O sigui, jo crec que és un missatge, parlant del Barça, dirigit als jugadors del City.
La veritat és que ha estat molt, molt elegant i molt company amb Xavi i molt barcelonista dient això.
Sí. Ara sentirem Pep Guardiola en aquesta gala del Debes, aquesta conversa de 2 minuts que ha tingut amb alguns periodistes, sobretot amb les enviades especials de les ràdios catalanes, no? Amb la Laia Coll de RAC1, també hi havia la companya Laia Tudel de Catalunya Ràdio, i també hi havia alguns micròfons de Ràdio Nacional d'Espanya i de la cadena SER, i Pep Guardiola ha tingut a bé aturar-se allà en aquesta zona mixta i fer unes declaracions defensant Xavi, no? I intentant animar una mica el barcelonisme. Dijous i diumenge, dijous Salamanca, diumenge al camp del Betis.
Sí,
quan ens trobem aquí dilluns veurem com està la situació.
Això del Betis no és gens fàcil, però ja dic, no és un calendari terrorífic a l'immediat.
Estarà millor.
Estarà millor el Barça, tant de bo. Perquè això vol dir que dilluns tindreu una gala de Mundo Deportivo molt més agradable i optimista, i aquí ho podrem explicar. Tant de bo. Santi, m'alegro molt de retrobar-vos els dos. Espero que hagi començat bé l'any 2024 i que encara vagi molt millor per vosaltres i pel Barça. Així que gràcies, Antoni, gràcies, Santi.
Bona nit.
Vinga, una abraçada. 11:03, petita pausa, i de seguida canviem la taula i entren Fernando Polo, Lluís Carrasco i David Bernabéu. Venen calents, i amb ganes també de debatre sobretot el que va passar ahir.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades. No les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
43.417 43417
Sèrie
38 038.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Parisser. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start.
Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. 11 i 5 minuts. Ja sabeu que les coses han de ser fàcils a la vida. Per exemple, com fan a Obramat, que van per feina. Ara han millorat el seu procés de compra online. Pots pagar tant amb targeta com mitjançant una transferència bancària. Pots triar on i quan recollir la teva comanda i fins i tot escollir que te l'enviïn directament a l'obra. Converteix els pressupostos en comandes amb només un clic a Obramat. Són professionals de la construcció i la reforma. Ja tenim per aquí el Roger Saperes. Hola, Saperes.
Què tal, Parisse? Bona nit.
Què tal? Bona nit. També el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal, Lluís? Com estàs?
Escolta, premi per la puntualitat, a tu.
Sempre.
Els altres dos els estirarem les orelles, a Bernabéu i Polo, avui.
Ho hauries de fer cada setmana.
Cada setmana, sí, pràcticament. A veure si venen aviat, que estaven arribant, m'han dit els dos, el Fernando pujant de la redacció de Mundo Deportivo i el Bernabéu també venint cap aquí, cap a l'estudi de RAC1, perquè hi ha moltes coses a comentar avui. Vols fer una primera valoració, ja que has arribat el primer? Del que vas veure ahir, sí. De com estàs després de 24 hores, Lluís?
Molt tocat.
Molt tocat encara? Sí, eh? Molt, cara dura?
Molt tocat perquè... I he estat 24 hores pràcticament sense intervenir. M'han trucat moltes persones perquè saben de la meva vinculació amb aquesta junta directiva, perquè...
Bueno, vas portar la campanya de Joan Laporta, la gent que...
No, i ara tinc molts amics. La veritat és que no treballo ni en el club ni pel club, però en canvi mantinc molt bons amics dins de la junta directiva. I és un moment molt complicat des d'un punt de vista que no s'està tractant, i és el model societari de la pròpia entitat. La Lliga... és fonamental que quedem entre els quatre primers, no sé si som conscients.
Sí, sí.
A mi em preocupa poc jugar millor o pitjor, em preocupa poc si lluitem o no lluitem per la Lliga, em preocupa una barbaritat quedar entre els quatre primers i poder optar a la Champions. Molts contractes de patrocinadors, sponsoring, etc., del fet d'estar o no estar en Champions, lògicament els imports no són els mateixos, i per altra banda, els ingressos de tot tipus de merchandising, etc., etc., també dependran d'això. Però, en canvi, el que són les despeses del club es mantindran igual, perquè les fitxes dels jugadors són les que són, el personal del club és el que és, la despesa directa i indirecta és la que és, i, per tant, que d'entre aquestes quatre primeres posicions esdevé del tot estratègic i del tot capital, i en aquest moment això podria estar en perill. Si això es posa en perill, aleshores podem tenir un problema gros.
Però dubtes que, tot i que el Barça estigui fent una temporada... bastant decebedora, no acabaran de fotre
primers. Mira, que sí, avui vull ser molt, molt realista i també ser molt respectuós. Crec que serà un dia de poca broma, de poca broma, perquè realment el moment és delicat, i quan em dius si ho dubto, t'he de recordar simplement quina és la classificació avui, i la classificació avui és que som quarts. És a dir, no podem descendre una posició i em diràs, bueno, un partit menys, sí, un partit menys, però falten 19. També vull recordar-te de que si la primera volta els partits, en comptes de tenir 90 minuts, haguessin tingut 75 minuts, haurien guanyat 3 partits. Si a la segona volta això dona un tomb i comencem a perdre punts en aquests darrers 15 minuts, en comptes de guanyar-los, podem tenir un problema. Per tot plegat, cal tenir tots els sentits posats en quedar en una d'aquestes quatre posicions. I el que vull, insisteixo, és ser respectuós, però sobretot molt realista. Cal aconseguir, com sigui, quedar en alguna d'aquestes quatre posicions. I en aquest moment, 100 quarts, pues sí, ho veig en perill.
Ai, mira, ja tenim per aquí David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Avui falta la oportunitat. Sí, falta. Sí. Fernando Polo, seu director mundiportiu, també falta.
No,
avui.
No sabíem si ha tirat el Lluís Carrasco.
No, home, no. Avui no.
Ens ho hem pensat.
No. O sigui, avui era el dia...
Hem trobat a l'ascensor i hem dit, escolta, potser no...
Sí, un dels dies més importants.
S'ha imposat el sentit comú...
Perquè l'ascensor és nou, eh? Sí. Si no, diem que és el Frosinecchi, que s'ha quedat aturat i ens quedem allà una horeta.
De fet, li he hagut de recordar, escolta, si ets anava al parc i que busca el cotxe, dic, Fernando, que tens RAC1.
És el mirall, és el mirall. No, home, no, tu també t'has aprimat, això, estàs molt bé.
Escolta, una cosa, això de...
Que home, vas a t'aprimes, eh?
Sí.
Fa un nus a l'estómac, tu.
No, que no té res a veure amb el que parlem, però vull dir que això que estava comentant el Lluís de ser quarts, bueno, però amb un partit menys, el Barça...
Sí,
però... Amb els partits en regla, era l'únic equip... El tercer en discòrdia, era l'únic equip que va 7 punts al Girona i del Madrid, i ara es pot posar, fins i tot, si fa els deures, es pot posar 5 punts al Girona, perquè l'altre dia el Girona ja,
però
va posar,
la sensació aquesta de que, uf, que sí. Has anat patint a tots els partits de Lliga,
sí,
les Palmes...
Sí, sí, no, evidentment...
I que com això giri, clar, se't pot clar, complicar, sí. Jo vull creure que no,
Jo crec que aquesta és la frontera en el que igual el club es planteja fer alguna cosa que en aquests moments no passa pel cap. És a dir, si veies perillar la possibilitat de ser a Champions la temporada que ve. Si no passa això, jo crec que Xavi acabarà la temporada.
Mira, anem a explicar com està l'endemà i ara, si voleu, després ja us referiu al partit d'ahir i a aquest futur més immediat del club. Mentre, recordo que estem pendents de la Laia Coll, que és a la sortida d'aquest auditori de Londres on s'ha fet la gala de BES, que ha premiat Aitana com la millor jugadora del 2023, també Leo Messi com el millor jugador del 2023, per mi de forma sorprenent. No he dit que no sigui merescut, Saperes, he dit sorprenent.
T'estic vigilant.
He dit sorprenent.
T'estic vigilant.
Guardiola, millor entrenador del 2023, també merescudíssim.
Quan Messi guanya, sempre... El premi com es diu, Fernando, com es diu?
The best. Ja està. Doncs hem de sentir... Estàs per aquí, Laia, perfecte. Doncs ara anirem amb tu i ara tornarem.
És tremendo que fins i tot sense jugar sigui el millor.
Sí, el millor sense jugar. Ah, jo jugant a la MLS.
Això a Madrid.
Sensacional.
El fot a 100.
Ara sentirem aquestes declaracions que ha fet Pep Guardiola, no? A la zona mixta, la catifa, que en aquest cas era verda, la catifa verda d'aquest auditori de Londres, perquè ha defensat Xavi i li ha tirat un capote, com es diu vulgarment. Però primer, a veure, informació de tot el que m'ha estat preguntant a les últimes hores, de com ha anat l'endemà d'aquesta derrota contra el Madrid. Saperes, a veure, com s'ha llevat el club?
Doncs home, com et pots imaginar, adolorit per la llisada d'ahir a Riad, a la final d'aquesta Supercopa, en tot cas, llevar-se, el que es diu llevar-se, ho han fet a l'avió, perquè l'expedició ha tornat just després del partit, ha arribat l'avió a les 7 de la matinada, a les 7 del matí a l'aeroport del Prat a Barcelona. Pel que sabem, en aquest avió, Xavi i Joan Laporta han mantingut una breu conversa, res que s'assembli a una reunió o una cimera per analitzar la situació. Més aviat, el que ha passat és que el president s'ha acostat fins a la posició de l'entrenador, tots dos anaven a les primeres files de l'avió per animar-lo, diguem-ho així, intercanviar quatre paraules. A partir d'aquí, cadascú a casa seva, un cop arribats a Barcelona, president, directius i plantilla, perquè avui els jugadors han tingut el dia lliure, no s'entrenen fins demà, dient que tots es tornaran a veure les cares.
Per tant, trobada, ànims del president a Xavi durant aquest vol que ha durat unes quantes hores. A nivell institucional, Roger, quina és la situació ara mateix?
Doncs diria que de portes en fora les consignes són dues. D'una banda, silenci, avui molts missatges i trucades sense resposta. De l'altra, les úniques paraules que surten de boca de gent del club són per transmetre confiança i tranquil·litat al voltant de la figura de Xavi. Més enllà d'això, em quedo amb una declaració d'intencions que m'arriba des del club i d'una font, diríem que prou contrastada, i és que hores d'ara la intenció és ajornar qualsevol decisió fins a final de temporada. S'entén que aquest serà el moment de veure si l'equip creu en Xavi i a l'inrevés, si els jugadors segueixen també el seu tècnic, i llavors prendre les decisions que calguin. Abans, res de res. Per tant, em sembla remarcable destacar que ara mateix la voluntat que hi ha al club és que Xavi acabi la temporada. A partir d'aquí veurem, cosa que també em sembla significativa, perquè estem parlant d'un entrenador que va renovar el mes de setembre fins al 2026.
És cert que econòmicament el Barça tampoc es podria permetre el luxe ara mateix de fer un canvi d'entrenador, que sí que podria, o sigui, si volgués, podria, l'únic que a nivell de fair play la Lliga el penalitzaria, perquè el Barça està excedit, El Barça està fatal a nivell econòmic i, per tant, ha excedit d'aquesta regla 1-1 tan famosa que permetria al Barça operar amb normalitat. Està excedit, i si a sobre fes una despesa més canviant l'entrenador o el cos tècnic, això li suposaria una despesa que no està prevista i s'excediria encara més, i la Lliga el que faria és penalitzar-lo de cara al juliol. O sigui, encara seria més complicat a la temporada que ve poder fitxar. Si el club volgués, ho podria fer. Ara, el club no està per la labor, com explica el Roger, de moment fins al juny, a veure com va la temporada. També és veritat que si el Barça cau dijous a Salamanca, si cau contra el Betis, si cau contra l'altre, i no, home, no, si el Barça encadenar una ratxa descomunal, doncs potser es plantejarien alguna altra cosa, però ara mateix la sensació dins del club és a dir, calma, tranquil·litat, anem a veure com va aquesta segona part de la temporada. Això a nivell institucional, al juny posaran les notes i decidiran coses. I a l'estaf, com es respira l'endemà de la derrota?
Doncs no cal que t'ho digui també, estan fotuts, especialment ja ho va deixar clar el tècnic per la manera com es va produir aquesta derrota. En tot cas, Xavi se sent recolzat per les principals figures de la parcel·la esportiva, és a dir, el president Joan Laporta, el vicepresident Rafael Juste i el director esportiu Deco. Són conscients, o és conscient també el tècnic, que hi ha moltes coses a millorar, però creuen que s'ha de tenir un punt de paciència perquè és tot just el primer títol de la temporada, en queden 3 d'importants en joc, i creuen que hi ha marge per redreçar la situació.
Una cosa més, del partit d'ahir, quina lectura em fan, ara ja en fred, 24 hores després?
Doncs mira, unes quantes. La primera que ens remarquen és que el partit es va treballar, de fet, diríem que els molesta un punt que es digui que no és així, que el partit no estava treballat, que s'havien analitzat els possibles escenaris i que els jugadors fins i tot els veien connectats, d'aquí la sorpresa majúscula per la posada en escena de l'equip ahir a Riad. Com ja va dir Xavi, la sensació és que es van regalar els 2 primers gols i a partir d'aquí el pla de partit se'n va anar a Norris i que l'arbitratge tampoc va ajudar amb algunes decisions. Es considera que hi ha jugadors que no estan rendint al nivell que s'espera d'ells, que estan per sota de les expectatives, i finalment, sobretot en comparació amb el Madrid, que hi ha també un tema físic, i és que el Madrid estava millor i per això es van imposar en la majoria de duels. Com a curiositat, deixa'm dir-te, a diferència del dia de l'Almeria, on Xavi va posar el crit al cel a la mitja part, a Riad no hi va haver esbroncada, sinó més aviat indicacions tàctiques que, evidentment, ja ho van veure, no van donar resultat. I t'ho remato amb un tema que traies també ahir a la tertúlia, l'eix, el vestidor. Hi ha un cert respecte de cara al partit de dijous a la Copa contra l'Unionistes de Salamanca. No pel rival en si, sinó, bàsicament, per ser un partit gos després d'una patacada tan gran com aquesta.
Jo afegeixo un parell de coses. Pel que sabem, internament no s'ha parlat en cap moment de què passaria si s'ha de fer un canvi a la banqueta. És a dir, el Barça no ha fet cap consulta a la Lliga de com l'afectaria això a nivell de fair play, tot i que, com us deia ara, el penalitzaria un canvi a la banqueta. Per tant, el club no està per la labor ara mateix d'engegar la maquinària tècnico-jurídica i financera amb la Lliga per intentar fer un canvi a la banqueta. Per tant, és un indicatiu més de que de moment es confia en Xavi Hernández. I ara mateix estem en mercat d'hivern, no? Vull dir que el club, veient la situació, es podria reforçar. Un club normal, veient com està l'equip, es podria reforçar. I pel que sabem, el cos tècnic, de fet ho va dir Xavi ahir claríssim a la roda de premsa, des del cos tècnic donen per fet que no hi haurà cap mena de reforç més a banda de Vitor Roque en aquest mercat d'hivern, perquè el club està en la situació que està. Ho va dir Xavi ahir i pel que sabem és així, vull dir, han d'anar amb els que hi ha ara a mort, amb el que queda. Bé, Fernando, va, David, què en penseu?
Per on vols començar?
Com estàs 24 hores després i com veus el futur més immediat del club ara mateix? I la decisió de que Xavi continuï fins al final de temporada.
Home, és que la situació del club en general és complicada, per tant, si tu has de fer fora l'entrenador, això comporta un dispendi econòmic, i aquest dispendi econòmic ara no toca.
A no ser que hi hagués pacte de sortida.
Eh?
A no ser que hi hagués pacte de sortida.
Sí. Jo crec que la voluntat de totes les parts és acabar la temporada. I acabar la temporada, doncs, fer balanç. Escolta, igual la temporada acaba fatal, acaba regular o acaba bé. Si guanyes, imagina que et dona per redreçar el teu rumb a la Lliga i els rivals baixen. Doncs mira, escolta, això. O que la disputes fins al final de forma inopinada perquè l'equip té una reacció i guanyes la Copa. I a la Champions passa aquesta eliminatòria i a veure a partir de quarts que ja estaries dintre del pressupost, del que marca el pressupost, que s'arriba a quarts de final.
Tinc una notícia per tu, podria trucar un Barça-Madrid a quarts de final, a doble partit.
Home, sí, clar, per poder tocar...
Bueno, aquesta, però, bueno,
la Copa Petit tindríem més marge, perquè no, si tenim una nit com la d'ahir, no, la pots recuperar.
És que a vegades quan estic tens poso humor, per no, saps? No, dir, perdoneu-me.
No, què diries tu, quan t'ho diràs, després d'una dada com la d'ahir?
Arriba un moment que
tenim un partit a tornar.
El que passa és que el tema d'ahir sí que... No és que es veies a venir, però jo sí que veient la semifinal del Madrid contra l'Atlético i la del Barça amb l'Osasuna, sí que creia que el Barça no era el favorit i que el gran favorit era el Madrid, perquè arribava millor. El que no t'esperes és que en 10 minuts la final estigui pràcticament liquidada. I pel que ens arriba, jo crec que el diagnòstic, un dels diagnòstics clars que fan el cos tècnic, és que el Barça té un problema sense pilota. En pilota costa. En pilota costa, perquè desequilibres poc. Però sobretot, sense pilota, ets un coladero. I l'any passat el Barça va guanyar fent-se fort i fent-se un equip difícilment batible. I amb el gol teu, pràcticament, o empataves o guanyaves molts partits. I no perdies. Ara és que només has de veure el balanç en contra de gols de l'equip. És una sagnia. I en aquest sentit jo crec que això el que comporta és que alguna cosa s'ha trencat. S'ha trencat perquè aquests jugadors, o gairebé la majoria d'aquests jugadors, tret de Gavi, que és una baixa brutal per aquest equip, el que comporta ell al camp i el que encomana, tot i que no sigui el jugador amb millor peu, però si t'has fet fort defensant bé i sent solidari i apretant i mossegant, sense Gavi et falta, no et diria que mig equip, però et falta un terç de l'equip.
Ja, però això no és normal. No pots dependre de la passió i de la lluita d'un jugador.
Aleix, jo no et dic el que veig, perquè ja arriba un moment que...
Sí, no et dic que no.
No pot ser.
I no és del tot cert.
No pot ser, però és el que hi ha. És el que hi ha.
Però és veritat que encomana ànima, Fernando, però tampoc és del tot cert. Al final, aquesta ànsia defensiva que tu parles, en base a què es guanya? En base a mobilitat, a sacrifici i a senositat.
No,
la mobilitat
no,
d'ahir, la mobilitat d'ahir va ser dantesca.
Que sí,
es movien, a una velocitat
però
que els del Madrid no calia ni que es moguessin ells.
La darrera Supercopa, que és el punt de referència del Barça, aquell punt d'inflexió en positiu, que és contra el Madrid, Gavi és decisiu. Robant pilotes i fins i tot marcant.
No, fa un gol i dos assistències.
Sí, però... Per tant, o sigui, aquest jugador té un pes important en l'equip. Ens agradarà més que tingui aquest pes... o no, perquè ens agraden unes coses o unes altres, però la realitat és la que és.
Però l'expressió de
la que s'ha caigut Gavi, l'equip ha trontollat, almenys en la seva regularitat. Ha tingut partits bons i ha tingut molts partits que ha anat amb el ganxo.
Però l'expressió de la pressió alta ha de ser col·lectiva, Fernando.
Sí, però
no, és a dir, no pot ser que tu deixis de...
Evidentment,
o sigui, és un
pressió,
és un concert col·lectiu,
evidentment que una pressió
no ha de
dependre
d'un futbolista.
Jugador, però hi ha jugadors el drama que encomanen a d'altres i hi ha jugadors que no encomanen.
Si ens posem a parlar de Gavi, el drama d'ahir el desviem el tret.
Gavi,
no et diré que és una anècdota, perquè evidentment que no ho és.
Jo ho sento molt.
Però l'absència de Gavi no justifica en absolut el que vam veure.
Però contra equips físics, tenir un contrapès que és Gavi és una cosa i no tenir-lo és una altra, és així. I el Barça què vol fitxar al mercat d'hivern? Vol fitxar un jugador físic, un jugador que pugui tallar, un jugador que va jugar davant de la defensa, que pugui aportar una dosis de recuperació de pilota i de destrucció important, que després tingui bon peu, home, clar, evidentment, però, o sigui, el Barça a nivell de destrucció...
En aquest moment, si arribés un jugador, quedaria abduït pel clima que es respira. És que en aquest moment no és la solució no és un jugador.
Però això no saps, el David va... És veritat que posem exemples anacrònics,
sí,
perquè ja fa molt temps.
20 anys.
Però aquell jugador que era bo i tenia aquelles característiques, més que imbuir-se d'allò, devia tenir molta força, perquè el tio va ajudar a donar-li la volta a aquella situació.
Sí, però també va reestructurar l'equip. O sigui, va canviar el dibuix, d'un 4-2-3-1 va passar al 4-3-3, doncs, Xavi va passar a jugar molt a prop de l'àrea,
i
vam descobrir el Xavi que després vam
degustar
durant tants anys.
Però és que potser has de començar
a
fer coses aquestes.
Sí. Segurament, clar, has de prendre decisions, està clar.
Com a mínim, aquest partit i aquesta desfeta, el que et marca és que igual no pots seguir. Fitxis o no fitxis. Però si no fitxes i mantens l'entrenador, el que no pot fer l'entrenador és mantenir-se igual. Alguna cosa ha de canviar. D'alguna forma ha de sacsejar l'equip, la plantilla i la forma de jugar. Escolta, més conservador, no ser tan agosarat, amb el porter que si tires la defensa avançada que estigui a la mitja lluna i no estigui sota pals al punt de penal, alguna cosa has de fer. Però aquest equip no pot seguir igual, perquè si no és anar tirant fulles del calendari fins a la desfeta final, i que el club que no vol carregar-se l'entrenador se l'hagi de carregar per una qüestió de lògica del futbol, que és, si no actues amb la banqueta, al final miraran cap a la llotja.
Sí, el paraigua ja s'acaba.
Perquè no. És que és l'ABC no. del futbol. Això, o que surti el president i el director esportiu, un dels dos, o els dos, i diguin, senyors, us poseu com us poseu, el senyor Xavi acabarà la temporada. Que jo recordo que això ho va fer l'Osasuna, el seu director esportiu, bueno, amb el seu entrenador, Jagoba Arrasate.
Deco ahir va transmetre això, no?
Sí.
En general.
Sí, però dir això és, senyors, no es facin vostès peres mentals, per no dir una altra paraula. L'hem renovat el 23 de setembre, va guanyar la Lliga, va guanyar la Supercopa, és el nostre entrenador, té contracte aquesta temporada i fins i tot més.
Jo també estic aprenent, perquè tinc la mateixa experiència que Xavi o menys com a director esportiu.
Estem en aquest passeig, hi ha moments complicats, no? S'ha perdut un títol, però queden tres en joc, i anem a mort amb aquest entrenador, s'hi posin com s'hi posin. Ara, això és una decisió que comporta també un risc, que està la jugues a mort amb el teu entrenador, passi el que passi. Si no es fa aquest missatge, jo crec que sí que el volen, evidentment, que el volen mantenir.
És que no hi pot haver però un altre futbol, missatge. Però... Tampoc siguem innocents.
No, però per això sí, que el futbol no l'inventarem nosaltres ara.
És que qualsevol club responsable, i el Barça és un club responsable, ha de transmetre aquest missatge.
Evidentment.
Avui totes les tertúlies que sento, tot el que llegeixo, tot el que veig, és en la recerca del culpable. Al final, el culpable de la situació, i és evident que estem en una crisi. Primer punt fonamental, reconèixer que estem en una crisi. Només a partir del reconeixement del problema podràs buscar-li una solució. Per tant, estem en crisi? Sí, estem en crisi. Buscar un culpable. Per què hem de buscar un culpable? Perquè en realitat tampoc ens arreglarà res saber el passat, perquè culpables són tots. La porta que porta Xavi, que fa jugar d'aquesta manera, els jugadors que no es mouen com deberien, i els aficionats que es gasten 1.000 euros en un anorac i després no volen gastar-se la meitat per seguir el seu equip tota la temporada i lluir aquest mateix anorac. Per tant, tots som una mica culpables. Sí. A mi el que em preocupa és qui pot aportar la solució. La culpabilitat m'importa molt poc. Jo m'ofo, que dirien els francesos, però la solució sí que és molt important. Aleshores, veiem a Xavi com la solució, aquí hem de fer la reflexió i veure si realment pot tenir les eines i els mimbres per treure l'equip endavant. Si té la solidaritat, la complicitat i el seguiment...
Sí, però estem centralitzant, etcètera. Estem centralitzant el problema del Barça en Xavi.
Però és normal. Per si en una no, classe hi ha quatre nanos no que suspenen, així. Aquests quatre nanos no, els canvies no, sí. de classe. Si suspèn tota la classe, sí. potser has de canviar
Escolta
el
professor. Escolta una cosa, Lluís.
Aleshores, és normal que centralitzi en la figura de Xavi. Sí. I jo desitjo amb l'ànima que les coses li vagin bé, però no podem escabullir el bulto.
Que sigui part del problema perquè és l'entrada... Que sigui part del problema, perquè òbviament és l'entrada del Barça, d'acord, però no és el problema.
Tots els jugadors no el estan per sota no del seu problema. Nivell de la temporada passada.
Sí, bueno, no, doncs, ja,
aquest, però... I aquí tenim un problema.
Claro, però aquest problema ha de ser necessàriament per culpa
no,
de l'entrenador?
No, però si estan tots per sota, hem d'analitzar per què estan tots per sota.
I en tot cas, la porta, si és culpable, no només és culpable per portar Xavi, també és culpable per haver disfressat una història de club que no té res a veure amb la realitat, que t'ho he dit moltes vegades, Lluís, però que és així.
No, sí,
que han disfressat un discurs de club...
David, no és la porta qui porta Xavi. És el clan popular. Totes les enquestes que es feien respecte a l'entrenador
no, ja
que
hi ha
al Barça, amb el 85%,
sí,
en tots els dies,
sí, i totes
les ràdios,
era en Xavi. Sí, a mi una roda de premsa em va dir personalment que el considerava que estava verd.
Era l'entrenador ja de sé. Tots els candidats
llavors,
de la presidència.
Llavors això sí, també
roda premsa,
afegeix...
Si a mi una roda de premsa personalment em va dir que estava verd.
Això afegeix part de culpa de Joan Laporta perquè no ha cregut fermament des de l'inici.
No, i part de culpa de Joan Laporta perquè al final vas emprendre un camí que s'ha demostrat que tenia un risc molt alt,
Xavier,
d'acord, de vendre't molts actius, més de 700 quilos d'euros amb actius per generar fair play, gastar-te més de 200 milions d'euros, m'entens, per reforçar l'equip, i al final aquest reforç a on t'ha portat?
A una lliga.
Digue'm, o sigui, que tens una plantilla per jugar molt millor que el que estàs jugant, però evidentment, però per favor, si et compares amb el Madrid, que és amb qui vas haver de jugar ahir, escolta'm, estàs anys llum del talent ofensiu que té el Madrid, anys llum. Per què? Perquè tot i haver generat el fair play, no ha estat suficient fair play per lluitar amb igualtat de condicions amb la resta dels principals competidors que tens a Europa. Per tant, també hi ha una responsabilitat amb haver iniciat aquest viatge, que al final no t'està servint per posar-te al nivell que ens vas vendre que et posaries. Però vaja, deixeu-me dir una cosa.
Responsabilitat col·legiada i coral.
Perquè, clar, vull dir
perquè
que...
quan guanyes la Lliga i guanyes la Supercopa al Madrid i et fas la foto, això és que tu has apostat per aquest entrenador. Ah. Si ara no funciona, també és teva responsabilitat.
Sí, tots tenen culpa, sí.
Està renovat, vull recordar-ho, està renovat i signat i
tots,
fotos...
des del primer fins
al setembre,
des del president
de
a l'últim aficionat, sí, tots tenim el nostre grau de responsabilitat.
Però, però saps què passa també? Que jo sí que crec, jo sí que crec que s'han de... s'ha de gratar per mirar les causes. Perquè si aquest equip havia consolidat alguna cosa, és que, com a mínim, havien trobat la tecla per no ser tan vulnerables i per construir-se des de la, des de una bona, un bon balanç defensiu. I això, sense massa individualitats i sense massa desequilibri, et donava una seguretat i una tranquil·litat de que tu deies, escolta, puc atacar, que millor o pitjor, encaixaré poc. Home, el que tu t'estàs trobant ara no és normal. O sigui, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, són una defensa de la temporada passada, que s'ha vist reforçada a Íñigo Martínez i Cancelo, que ara circumstancialment estan lesionats. Però
tenim, home, millor plantilla aquest any,
Lluís,
passat.
Però
tenim,
mira,
millor
plantilla. No, però en això discrepo, en això discrepo.
Bueno, per,
en això discrepo.
Defensivament
ets millor.
Faré una pregunta.
Però el pivote, per exemple, que és una posició capdalt...
Quants minuts has jugat al Supercopa al recanvi del mig centre de l'estadi del Barça? Quants minuts has jugat?
Ja, però això és un error de Xavi i de l'estaf tècnic, haver-lo matat i no haver-lo recuperat. Per mi sí, per mi sí.
És un error de tots.
És un jugador recuperable.
Que és capdalt.
Un jugador recuperable que l'estàs posant, que quan estàs posant, fa el que fa, per favor, que ve de jugar a Barbastro contra un equip de primera ref. O sigui, és que no em vull ensenyar amb l'Oriol Romeu, que segurament, que segur que és, no, segur no, és molt ja ho dic, és molt millor jugador que el que estem veient, però home, si un jugador el poses i no et respon i perd pilotes,
David,
que el meu fill que té 18 anys no els perdria contra
David,
un primera ref,
vale, home, David, però això ja serveix per la resta. Lewandowski ja falla gols i controls que no són normals, Rafinha no se'n va de ningú,
el problema d'Oriol és que va començar molt bé la temporada.
Aleix, diràs 21 noms perquè tots estan
per això dic que si un jugant jugant malament, Oriol Romeu, dóna-li alguna opció perquè no
sé, a mi em sap greu que l'Oriol Romeu estigui així, però bueno,
no és qüestió de matar
l'Oriol Romeu, que va començar molt bé la temporada l'Oriol.
Jo el defenso, jo crec que se li hauria de donar una oportunitat,
va començar molt bé la temporada.
Per això, però va fallar dos partits i se'l va apartar i ja no compta, no? I necessites
que, tristament, per ell i per la gent que confiava en ell i els que el vam veure al principi que donava un bon rendiment, ha tingut aparicions d'aquelles que t'han costat partits, però claríssim.
Ja, però Koundé ahir et costa el partit,
també,
Balde fa un partit
també,
horrorós...
També.
Tothom falla, aquí tothom falla.
I no voldria centralitzar-ho en Romeu quan són les figures més rutilants de l'equip les que més estan fallant. Sense anar més lluny, dissabte vaig al gol a gol i ens fan jugar un joc que és fes l'alineació de l'endemà. És a dir, havia de fer l'alineació. No vaig posar en aquesta alineació ni el senyor Koundé, ni el senyor Frenkie de Jong, ni el senyor Torres. I en l'estudi em deien que m'havia tornat boig. Calia posar Koundé? No,
potser
va ser terrible.
Potser de lateral.
El de Frenkie de Jong va ser terrible. I el de Ferran Torres, pobre, ell fa tot el que pot, però té el nivell que té. Però, en realitat, mira si encertava. I és que estic veient situacions que no sé explicar amb certs jugadors. I, curiosament, no són els jugadors de la Masia, perquè Fermín va sortir a la gespa i mossegava. Va estar a punt de que l'expulsessin. Però jo vull que me'ls expulsin per excés d'intensitat que per apatia.
Mira, deixa'm dir...
Espera, sí, et toca tu, va.
Sí,
aviam, i hem de fer una pausa quan acabis, sí, i anar amb la Laia, que està a Londres.
Aviam, si, jo crec que si no podem... del partit d'ahir és que no hi ha debat. Perquè... podríem fer un debat sobre la identitat de l'equip, podríem fer un debat sobre el nivell futbolístic de l'equip, que el podem fer, però ahir és que no competeixes.
Però David,
és a dir,
però sí que has de dir, i perdona que t'interrompi, però això ho hem parlat, si tu vas a la pressió avançada i fas l'equip estret, la franja de camp estreta, ha d'haver pressió. Si tu tires la defensa...
Bueno, però és el que t'estic dient.
Però com dona la passada al jugador del Madrid
per
als gols?
Però és el que t'estic dient.
És que si anem, i si no anem, tirem enrere i esperar...
Aviam, quan dic que no has competit i que per tant no hi ha debat sobre el partit d'ahir, és a dir, quin debat podem fer sobre el joc si tu no has competit, no has donat el mínim exigible. Però el mínim exigible no només amb aspectes intangibles com la personalitat, el caràcter, el coratge, la capacitat per estirar del carro en moments determinats, rebel·lar-se com a futbolista contra el que estàs veient, contra l'adversitat. No només parlo d'això. Des del punt de vista del que tu pots proposar-li al Madrid, que per mi és... té una plantilla superior a la teva, físicament, i en quant a recursos ofensius, claríssimament, o sigui, tu no tens cap jugador com Bellingham, no tens cap jugador com Vinícius, no tens cap jugador com Rodrigo, fins i tot ni com Brahim. Els quatre són titulars al Barça, d'acord? I tu vas amb Lewandowski, que porta 3 gols en l'últim any i mig, i vas amb Ferran Torres, que si tu analitzes el món Ferran Torres, doncs no et fa una mala primera part, perquè corre, lluita, treballa, té un parell d'ocasions i fins i tot envia una pilota al travesser, però és el que és, d'acord? Aleshores, tu ja saps que això a priori ho tens perdut, has de lluitar amb d'altres armes. Des del punt de vista tàctic, com deia el Fernando, si tu vols guanyar-li al Madrid amb el model Barça, línia avançada, viatjar amb la pilota, jugar en 30 metres, instal·lar-se en camp contrari, tenir la pilota, generar-li possessions llargues al rival i estar preparat per la pèrdua, primer, has de tenir pressió alta,
inexistent.
No, si t'he vist no m'acordo, pressió alta. Segon, has d'incomodar els passadors. Ahir Bellingham en 2 dels 3 gols es gira a l'hora que vol, quan vol i com vol, i posa la pilota on vol. Cap incomoditat, si t'he vist no m'acordo.
Zero pressió.
I després, l'última cosa. Bueno, dos coses més, vull dir, una d'elles se n'ha parlat poc. És a dir, l'última línia, home, les vigilàncies. La capacitat per fer una passa endavant i deixant fora de joc el rival. Res d'això es va fer. I després, un porter a 30-40 metres de l'última línia. El porter està a la mitja lluna, si jugues així. Llavors, jo pregunto, mira, jo, Xavi ha mamat aquest model, no? O sigui, estic parlant ara del problema conjuntural del Barça, que és una plantilla que jo crec que continua estant per sota de les principals que hi ha a Europa, però que és evident que té jugadors com perquè tu puguis jugar millor, i de fet has jugat millor amb aquests jugadors, com s'ha demostrat fins a l'any passat i en algun moment d'aquesta temporada, que el que estàs jugant els últims 3 mesos. Per tant, tens un problema conjuntural que és molt de l'entrenador que ens demostri si pot revertir aquesta situació. Llavors, si tu vols guanyar el Madrid d'aquesta manera, has de tenir, o sigui, has d'atendre els elements bàsics per fer això, i això no ho vas fer. Per tant, no hi ha debat sobre la identitat, que hi és. Però no hi ha debat sobre el nivell futbolístic, que hi és. No, perquè no vas competir. Acabo, Lluís. Perquè no vas competir. I, per tant, aquest és el problema conjuntural que permet el club, que té Xavi en aquests moments, la patata calenta, que ha de resoldre, i veurem si és capaç de resoldre'l a curt termini. L'altra de la que us parlava jo és la que jo no li veig solució a llarg termini.
Que és el club.
Sí, perquè el Barça s'ha entrampat molt més del que estava. O sigui, se l'ha jugat, la porta sabien que se la jugava. Però a canvi de què?
Bueno, d'una lliga
sí,
i d'una Supercopa.
Sí, d'una lliga i d'una Supercopa, però que després no entens que puguis tenir un any en blanc. I et poses nerviós de seguida. No? I tens més de mitja junta directiva menjant-li l'orella al president, dient-li que foti fora l'entrenador. Sí. I fins i tot ara arriba al president i dir-li: senyors, per favor, sisplau, demano, prou. Deixeu de parlar de Xavi ja. Deixeu de rajar de Xavi. No? Llavors, clar, ens creiem el projecte o no ens el creiem? Com deia el Fernando, vull dir, quan ens fotem la foto al costat de la Lliga, ens el fotem pensant que si l'any que ve les coses no van bé, és evident que hi ha hagut una regressió aquest any des del punt de vista futbolístic a l'equip. És la responsabilitat de Xavi també i dels jugadors, perquè us recordo que l'any passat al Villamarín, 83 de la segona, sí, guanyant 0-2, hi ha un replegament defensiu brutal, corrien, i aleshores arriba Xavi i diu: que tenim una fam tremenda, ho veieu? Eren els mateixos jugadors. Clar, què passa? Que amb una lliga al Sarró han perdut ja les ganes. Llavors, clar, fins a quin punt és responsabilitat de Xavi? Clar, si jo crec que tu has perdut el compromís davant del micròfon, per fer el tu diràs.
Em fotran fora.
Sí, però tu vinc dient, jo sóc responsable teu, i tu vinc dient, al final em diran: collons, David, és culpa teva que no convences a l'Aleix de que ho foti bé. Collons, i et diré: però si l'Aleix porta 3 anys fotent-ho de collons, perquè aquest any s'arrossega davant del micròfon, no? De qui és la culpa?
Però tindré part de
del
culpa.
Del que s'arrossega?
Però tindré part de culpa, o no?
Igual clar, tindràs part de culpa, perquè tu ets el que t'arrossegues davant del micròfon. Però jo igual, a mi igual em diuen: collons, David, tio, és que quins missatges li han vist a l'Aleix, que no és capaç de refer-se davant del micròfon, no? Vull dir, és un esgrima perquè ho entengui la gent. Al final, clar, Xavi té responsabilitat perquè és el màxim responsable de l'equip. Però collons, aquests tios corrien, fotien 10 metres per apretar la pèrdua després de perdre la bola. Per què no ho fan aquest any? Per què no ho fan? Mira, no porten 5 lligues i 3 Champions, eh?
És una bona pregunta, i ara m'agradaria trucar un moment per posar-hi un punt de vista més futbolístic o tàctic a l'Albert Blaia, que avui ha fet un fil a Twitter que m'ha semblat meravellós, amb 10 vídeos de 10 errades clamoroses que va fer el Barça ahir en la pressió.
Senyor Parisser, una proposta que les intervencions siguin més curtes, perquè clar, ha tret 17 temes el senyor Bernabéu, i no me'ls he apuntat, és impossible respondre-li en aquest moment.
Bueno, per respostes curtes, però vosaltres sou...
Especial Bernabéu.
No, però...
És que passa que vosaltres dos heu estat polaritzant l'atenció tant tu com
el Barça.
Fernando Maldras està anant.
Escolta, el Barça no tenia possessió i vosaltres la possessió del micròfon us agrada, sí. Ara tornem i anem a Londres un moment amb la Laia i truquem al Laia, va.
RAC1.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Diumenge 21 de gener corre la 45a cursa Mònic Sant Antoni. La primera cursa de l'any a Barcelona i campionat de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta.
Corre i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 21 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritsantantoni.cat. Col·labora Oyalens.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols millorar la teva qualitat de vida?
Omple't d'energia i vitalitat als Clubs Claró de Barcelona.
Reinventa't i millora la teva salut física i mental. Et sentiràs imparable.
No esperis més. Descobreix la teva millor versió.
Clubs Claró. Entrena't per la vida.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC 1.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ja hi 41 minuts. Aquí seguim amb Fernando Polo, David Bernabéu i Lluís Carrasco. Hi ha moltes mans alçades, també amb els Saperes, si voleu dir alguna cosa. Però primer, deixeu-me anar un moment a Londres amb la Laia Coll. Tornem cap a aquest Event Team Apollon de Hammersmith. Hola, Laia.
Hola, què tal?
Què tal? És bonic aquest auditori o no?
Sí, és bonic.
Sí,
bonic.
Va. Sí, millor que el Chatelet o pitjor?
No, jo crec que el Chatelet té... No sé si perquè la gala de la pilota d'or crec que llueix bastant més que la de la FIFA. Era la meva primera vegada en una gala FIFA, però sí que l'he trobat un punt descafeïnada.
Clar, sí, a més.
Al final, sobretot, és que dels tres finalistes de millor jugador de la FIFA no hi havia ningú, ni Messi, ni Mbappé, ni Haaland. I potser sí que... evidentment hi havia moltíssima gent del món del futbol, però hi ha més glamour, per dir-ho d'alguna manera, a la pilota d'or, a la gala de la pilota d'or.
Molt bé. La gran protagonista, per això, que és el que més ens agrada, com a mínim una alegria pel barcelonisme, és Aitana Bonmatí, que ha guanyat el premi, que ha fet un discurs meravellós, com sempre, en català, en castellà i en anglès, en recordar-se'n absolutament de tothom. Ha aparegut, no?, a la zona mixta, ja quan sortia de l'auditori?
Sí, ha aparegut i hem pogut parlar als mitjans desplaçats de la premsa catalana, també alguns espanyols, hem pogut parlar uns minuts amb ella. Ha hagut de ser molt ràpid perquè l'expedició blaugrana, recordem, sense el president Joan Laporta, l'encapçalaven la vicepresidenta institucional Helena Fort i el directiu responsable del femení Xavier Puig, ha hagut de marxar ràpidament cap a Barcelona, perquè no oblidem que d'aquí a menys de 48 hores hi torna a haver-hi un clàssic, semifinals de la Supercopa d'Espanya. Per tant, esportivament també és important tenir el cap focalitzat, però hem pogut parlar uns minuts amb Aitana, amb la flamant guanyadora del Debes, que tanca un 2023 històric per ella, ha guanyat el triplet de premis individuals, i aquestes eren les reflexions d'Aitana. Bon matí. Aitana, moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Final a un any 2023 que no sé com el definiries, a mi m'acaben els adjectius, perquè realment és immillorable el que has aconseguit aquest any.
Sí, a mi també se m'acaben, la veritat. Diria que és un any únic, molt difícil de repetir, no sé si diria irrepetible, però molt difícil de repetir per tot el que he aconseguit, tant a nivell col·lectiu, que crec que és molt important, com a nivell individual. I bé, orgullosa, perquè al final són molts anys treballant. Només jo i la gent que m'envolta sap per tot el que he passat fins arribar fins aquí, i bé, és un orgull.
Comences l'any guanyant un nou trofeu que no havies guanyat. Què esperes d'aquest nou any?
Bé, doncs jo sempre em focalitzo en el treball en equip. Amb el Barça espero aconseguir tots els títols possibles, sempre lluitem per tot, ja ho sabeu, i a nivell de selecció, doncs, classificar-nos pels Jocs Olímpics, guanyar la Nations, i bé, i si ens classifiquem pel joc, doncs òbviament anirem a guanyar-los també.
Has dit que et sents orgullosa de formar part d'una generació que ha lluitat tant i que està lluitant tant. Aquest any i aquest premi, què representa, pel que heu aconseguit, i sobretot què queda encara per aconseguir?
Bé, sí, aquest any jo crec que ha estat un any de guanyar dins i fora del camp. M'agradaria dir-ho així, com bé he dit, formo part d'una generació lluitadora que està aconseguint grans canvis a nivell social i que repercuteixen arreu del món. Però és veritat que encara queda molt per aconseguir. No m'agrada mai dir que queda això o queda allò, perquè em deixaria moltes altres coses. Crec que estem en el camí, crec que hem aconseguit molt en pocs anys, però encara queda molt, això és una realitat. Seguirem lluitant per un molt més igual.
En el larguero con Aitana, felicidades.
Gracias.
¿Qué sientes al tener este trofeo en las manos y con los tres títulos individuales conseguidos esta temporada?
Bien, pues que ha sido un año único. Siento orgullo porque sé que he trabajado mucho para llegar hasta aquí, pero como bien digo, me gustaría hacer énfasis en los premios colectivos que hemos conseguido, porque son los que te hacen estar aquí.
¿Te ves en 2024 repitiendo este triplete o no?
Bien, ahora mismo no me focalizo en esto. Yo siempre digo que el trabajo de cada día es el que te lleva a esto, pero sobre todo también el trabajo en equipo y focalizarnos en los títulos que tenemos a nivel de equipo.
¿Qué representa este éxito para el fútbol español?
¿Perdona?
¿Qué representa este éxito para el fútbol español?
Bien, pues ya son unos cuantos años que esto se queda en casa, señal de que hay talento, hay nivel y que se están haciendo las cosas muy bien, ¿no?
Aitana, solo dos españolas en el once inicial, ni siquiera el entrenador. ¿Te extraña eso?
Bien, a mí me hubiera gustado que hubiera más gente de mi equipo, del Barça, igual de la selección también, y también por Jona, claro que me hubiera gustado. Es un gran entrenador, aquí ya no depende de mí, pero obviamente todo, tanto él como otras jugadoras merecerían estar en este once también.
Això el que ha dit Aitana, bon matí, sempre elegant, amb un discurs impecable, impecable, una de les millors portaveus que té el Barça. Volies dir alguna cosa de la gala, Lluís, quan toca de les mirades?
Sí, quan has dit això de que cap dels tres nominats pel millor jugador estaven presents, a mi em sembla una vergonya, i caldrà arribar a un moment en què a les gales, si el possible guanyador no hi és, no se li otorgui el premi. Caldrà fer-ho d'aquesta manera. Vivim en el 2023, a l'era de l'audiovisual i de l'espectacle. L'única cosa, l'única, fixa't el que et dic, a nivell audiovisual, que té sentit veure en directe avui en dia, són els grans esdeveniments esportius, perquè està el resultat en joc i no saps quin serà, i el lliurament de premis. La resta, pel·lícules, grans concerts, telenotícies, concursos,
ho pots recuperar,
sèries,
això.
Ho pots veure quan vulguis. Només hi ha dues coses que justifica el directe d'una forma absolutament primordial perquè realment es mantingui l'espectacle. Si els protagonistes d'aquest directe no hi són, no hi ha espectacle. Per tant, si guanyen i no hi són, que no guanyen.
Per això, saps què fem avui a partir de quarts de dues, quan acabi el T'ho diràs? Fem el directe a la gala dels Emmy. Aquí, amb el Joan Lluís García i amb un munt d'apassionats de les sèries.
És una nova innovació de RAC1, això.
Sí.
És la primera vegada.
De dues a sis de matí, jo crec que empalmaran amb el Bastell, aquí, amb la gala dels Emmys en directe.
I ja no és pel tema espectacle, ja no és pel tema respecte, que també. Estic parlant des d'un punt de vista espectacle, que és el que espera d'un lliurament.
És la primera, i vaig estar els dos debes que va guanyar Messi, és la primera vegada que Messi no es presenta a un debes que l'ha guanyat.
I Laia, us han donat alguna explicació? S'ha dit alguna cosa?
Estem parlant de la FIFA, eh?
Ens ha sorprès perquè en l'escaleta que ens han passat de la gala hi havia prevista una connexió amb el guanyador i no hi ha hagut finalment cap connexió amb el guanyador. És a dir, que ni eren els tres finalistes, ni finalment el guanyador, Leo Messi, ha aparegut amb connexió. Per tant, ens hem quedat tots sorpresos i ha quedat molt deslluït. No sé si hi ha hagut algun problema d'última hora, no tenim cap explicació. I
sí que dir, recalcar, perquè és la primera vegada que passa, sí, que tant Leo Messi com Haaland han acabat empatats al capdavant de la classificació. Hi ha hagut un empat de punts, però finalment ha estat Leo Messi qui s'ha endut aquest The Best el 2023, perquè hi han hagut més persones que l'han votat en primera posició.
Ja, allò, es donen allò de 5 punts, 3 punts i sí, un punt, no? I ja. Messi ha estat més vegades votat.
Sí. En el The Best hi ha 4 categories, categoria val un 25%, i voten els aficionats, els seleccionadors nacionals, les capitanes de seleccions, i també voten la premsa. Messi ha guanyat en les categories de capitans i de aficionats, i ha guanyat Haaland en la categoria de periodistes i d'entrenadors.
Però Messi ha estat votat més vegades amb la màxima puntuació.
Però Messi ha estat votat més vegades, excepte en els aficionats, que no es vota 1-2-3, ha estat més votat amb 5 punts, amb la primera posició, per tant, per això ha guanyat ell.
Està guanyant premis.
Està en l'MLS. A sobre de les seves possibilitats.
A mi el d'avui, em sembla.
No, però l'MLS ha guanyat 2 premis.
No comptava. L'MLS no comptava.
No, jo sé que no comptava, però vull dir...
La votació del 2023, que fins i tot pot sorprendre més, no? Que al final, què va fer? Doncs el que es comptabilitza Javeres, que va acabar el Mundial del 2022 de Qatar fins al 20 de juny. Ha guanyat una Lliga Francesa.
Lliga Francesa. Però avui dia entrava...
Parlant de Lliga Francesa, Mbappé, com a millor entrenador, ja, ha votat primer a Guardiola i tercer a Xavi.
Però, ja, però una cosa, Laia, o sigui, entrava realment en el còmput al Mundial?
No, era de gener a juny.
De gener a juny, començava a comptar, no? Quan va acabar el Mundial.
Sí, de gener a juny.
I algú ha justificat perquè li han donat, perquè és evident que si li dona li han de donar pel Mundial.
No,
perquè és Messi.
Perquè és el de Messi.
Perquè va arribar... Messi, David.
És Messi, perquè va fotre 14 gols seguits.
Molt bé, a veure què
és. Quan 14 jornades a la MLS.
Quan la UEFA fa publicar els tres finalistes, sí que allà et posen el que han aconseguit a nivell individual cada any, però és que Messi realment d'aquest any només et destacaven la Lliga Francesa, perquè després deien, sí, és un jugador que ha marcat no sé quants gols amb la selecció argentina, però això és evident que no ho ha aconseguit només el 2023.
Ha sigut una lliga guanyada amb esforç.
Sí.
La lliga francesa no es guanya cada dia.
Hem de dir que aquesta votació del The Best no és l'única que ha sorprès, perquè si després ens mirem, per exemple, l'11, sobretot l'11 ideal femení, aquí s'ha de fer un repensament, perquè no pot ser els noms que han sortit, que hi hagin 8 jugadores de la selecció d'Anglaterra, subcampiona del món, que només n'hi hagi 2 de la selecció espanyola i que només hi hagin 3 futbolistes del Barça.
I
això ho voten les jugadores.
L'11
ideal canta cada any el femení moltíssim, i després el premi de Vesta millor entrenador, Jonathan Giraldez, tercer, per darrere de Serena Wiegmann i Emma Hayes. Jo crec que ha quedat tocat avui Giraldez.
Sí, la cara que ha posat.
Ha quedat tocat.
L'has vist, eh?
Sí, vale, no, allò quan tenen aquelles imatges...
La família, venia amb el Cies, el que ja va ser famós, no?, que en 8 dies va presenciar, va ser talismà a la final de la Champions. Jo crec que ha quedat tocat, perquè crec que al final algun reconeixement li toca, sense treure mèrits als bons papers que hagin tingut Serena Wiegmann, sobretot, que també és veritat que m'ha agradat que la seleccionadora anglesa ha tingut unes paraules en el seu discurs dedicades a Giraldez per tot el que ha aconseguit, pels reptes que li queden encara amb el Barça, i sobretot ha destacat la bona relació que tenen ells dos a l'hora de gestionar les jugadores angleses que juguen al Barça, Keira Walsh i Lucy Bronze, que són dues de l'11 ideal juntament amb Aitana.
M'ha semblat que tenia una cara desencaixada, no? Aquell moment que es congela la imatge i anuncien a guanyador de decepció, i anava a dir també que parlàvem dels 11, per exemple, se m'ha desmaiat el Joan Camí quan ha vist també que no hi era Rodri, per exemple.
Sí, no hi ha hagut ningú.
Golejador a la final de la Champions.
Sí, però una cosa...
No, i un mig centre, hòstia, que és segurament...
El que crec de Messi és que ja té molt vot, perquè hi ha molts professionals, que són els que voten i de primer nivell, que estigui millor, estigui pitjor, estigui a la MLS, estigui a França, el consideren el millor.
Clar.
Igual que en el cas de la Wiegmann, suposo que, tot i la gran temporada del Barça i del Giraldez, per ells la referent continua sent la seleccionadora que queda finalista.
Sí, però jo crec que Serena, que és una gran entrenadora, però s'endú el premi sent subcampió del món, i al final és una de les grans beneficiades del Carles Rubiales.
Sens dubte.
Perquè evidentment, amb tots els respectes, Jorge Vilda, com a mínim, hauria d'estar nominat si és campió del món. La cosa que no ho ha estat, per tot el que ha passat.
Bueno, però aquí ha tirat moltíssim a Anglaterra. Sí. No sé si pel fet que jugués, que es fes la gala aquí a Londres, però l'11 ideal està, però aquest cas amb mereixement, ja està plegat de jugadors del City, però l'11 ideal, com dèiem, 8 jugadores de la selecció d'Anglaterra que formen part de l'11 ideal. I un gest que m'ha agradat de la FIFA és que ha tingut un homenatge a Marta Vieira, la
formiga,
futbolista formiga, d'una persona, una futbolista clau en el desenvolupament del futbol femení, en el creixement del futbol femení, que avui en dia estiguem parlant com ho estem fent del futbol femení. Ha jugat 8 mundials, es va retirar de la selecció el passat estiu i ha rebut un The Best especial, no? Allò que no podia ser que una futbolista de les seves característiques no tingués un The Best, ha sigut un bonic gest de la FIFA.
Molt maco, sí. La Marta, el que passa que havia guanyat, us en recordeu el FIFA World Player?
Sí.
O sigui que quan guanyava Ronaldinho la pilota d'or, FIFA World Player, que es feia a l'Opera House de Zurich, i jo n'havia cobert un munt i sempre guanyava la Marta. Clar, el FIFA World Player és
l'antecessor,
primer del FIFA Ballon d'Or i ara
el de més que s'ha separat.
El producte del de més que s'ha separat. Sí.
Sí, la mitjanit. Laia, en 3 minuts escoltem Pep Guardiola, que heu pogut parlar amb ell quan entrava en aquesta gala del de més i ha dit coses molt interessants sobre la crisi actual de joc i resultats que està tenint el Barça.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Perdona, posa'm una ensaïmada i un cafè.
El cafè curt o llarg?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
El teu món són les finances i la tecnologia?
A la Barcelona Finance School presentem el màster en innovació i fintech i el màster en corporate finance, amb pràctiques professionals en empreses líders en un entorn tecnològic i innovador. Aprofita ara el 30% de descompte matriculant abans del 30 de gener. No et quedis sense la teva plaça. Transforma el teu coneixement en impacte. Informa't ara a barcelonafinanceschool.com.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
L'11 de juny del 1944.
I el número de la sort, el...
9.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Vinga, ja som aquí, 4 minuts i la mitjanit. Laia, a veure, també, Pep Guardiola, interessant avui, que ha volgut parar-se davant dels mitjans de comunicació, sempre va bé sentir una mica el millor entrenador de la història del Barça, des del meu punt de vista, clar.
Sí, Guardiola, que avui ha guanyat el seu primer The Best, no l'havia guanyat encara, s'ha imposat a Luciano Spalletti i a Inzaghi, ha arribat aquí al Teatre de Londres, acompanyat de la seva família, el seu germà, la seva dona, la seva filla, també hi havia el seu germà, i li hem demanat si ens podia atendre en català, i òbviament, després del que va passar ahir a Riad, l'atenció se centrava en què opinava Pep Guardiola del clàssic d'ahir i el moment en què es troba el Barça, i això és el que ha dit el tècnic de Santpedor.
El meu consell, tranquil·litat, és una final, s'ha perdut, doncs anar per l'altre, la setmana que ve hi ha un altre partit i seguir endavant. So, donar suport a la gent i a final d'any ja decidiran el que decideixin. Jo vull donar el meu suport incondicional al Xavi, als seus jugadors, i que els jugadors donin un pes endavant, perquè tenen, ho han demostrat, tenen nivell, tenen qualitat, i això és molt llarg. Hi ha una tendència a tot a tirar-ho tot pels aires, i aquest business, aquest negoci és molt complicat, és molt difícil, s'ha portat al final, molt bé, doncs felicitar el rival, aprendre d'ella i tirar endavant.
I en moments així com s'aconsegueix un reset a mitja temporada, perquè dijous hi ha un altre partit, la Lliga continua, hi ha també la Champions, en una situació tan delicada, quina és la solució?
És molt fàcil culpar l'entrenador, el jugador és un pas endavant, no hi ha secrets, són ells que juguen. Tot és la culpa de l'entrenador. És a dir, aquest negoci serveix només si guanyes, ja ho sabem. Un jugador és un pas endavant. un pas endavant. Si realment es creu l'entrenador, fins al final. I un pas endavant als jugadors, que tenen qualitat, ho han fet mil vegades i ho tornaran a fer.
Ha hablado, Xavi, de reseteo, ¿es lo que le toca al Barcelona ahora?
No, no sé el que ha dit, no vaig escoltar les agressions, és una cosa seva. Jo com a entrenador des del primer dia he demanat molta responsabilitat als jugadors, són ells els que juguen, són els artistes, són ells, endavant, ho poden fer, són molt bons, i ho tiraran endavant.
Tu reconeixes bé Xavi, tu reconeixes el joc del Barça i el que Xavi té al cap en el joc del Barça?
Sí.
I creus que Xavi és el millor entrenador possible per a este Barça?
En aquest moment sí.
Déu-n'hi-do, els titulars que sempre deixa Pep Guardiola, sempre és interessant escoltar-lo. Molt bé, Laia, alguna cosa més des de Londres?
Doncs mira, també hem pogut parlar amb Patrick Kluivert a l'entrada de la gala i també suport incondicional a Xavi.
Madrid-Barça, Barça-Madrid és sempre un partit molt important. Sufrió, però tenim que mejorar i és així, però no tenim que dir directament a Xavi que no vale i tal. Xavi és un gran entrenador, lo conozco muy bien. Las cosas van a cambiar tranquilamente y siempre miras a estos partidos con un ojo diferente, pero tranquilo que vamos a solucionarlo.
Entonces, ¿confianza con Xavi?
100%.
100%, ho va dir Decuaí, i també els micròfons de la Laia des de Londres, Patrick Kluivert, també ho ha dit.
Sí, aquí no posaries a Valdés, Patrick Kluivert.
No.
Va durar Patrick Kluivert al club.
No remoguis.
Va deixar un gran llegat.
Va
deixar un gran llegat.
Va haver certa tensió.
Espera, que acomiado la Laia. Laia, magnífica feina, eh?
Moltes gràcies, l'equip. Per cert, l'expedició ja està tornant cap a Barcelona. Demà, entrenament, i recordo, dimecres la farem en directe a RAC+1, semifinals de la Supercopa d'Espanya, clàssic, Barça-Madrid.